Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Buenas, què tal? Molt bona vesprada a tots i a totes, com sempre, així, al 92.2 de la freqüència modulada. Bé, avui no, perquè avui la ràdio no va, no funciona. Per tant, aquells que vulgueu escoltar-nos, si ho intenteu o busqueu una manera de fer-ho, vos queda l'opció de les vies de la internet, ja siga el YouTube, ja siga la manera habitual, que és online. Esperem que se puga solventar o solucionar, però... Com dia aquell, portem un cap de setmana que comença una setmana que poca broma. Així que els que esteu ahí a lo que és la part de la internet, salutacions a tots i anem a ello. El Villarreal Club de Futbol va fer a Victòria lo que habitualment ha vingut fent moltes voltes. Este caganxo davant d'un dels equips de la zona baixa o de descens o d'un coliste és marca de la casa. L'han fet amb tots els entrenadors que han passat per este club. I l'han fet moltes voltes. Jo diria que no s'escapa que una volta a l'any el Villarreal Club de Futbol se marque un partit d'estos. Un partit en el que, davant d'un equip necessitat, ofegat, que porta molt de temps sense guanyar, no eres capaç de superar-lo. A Vitoria, el Villarreal Club de Futbol va evidenciar, jo diria, carències, però sobretot va pecar, per a mi, en el primer quart d'hora, 20 minuts, de no entendre lo que li esperava, lo que suposava permetre que l'Alavés poguera ficar-se per davant en el partit. A mi, de Vitoria, lo que més me mosqueja ja no és no poder fer un gol contra dos tios menys. Això entra o pot entrar dins de la falta d'encert, de l'acceleració del partit i de la forma que va portar el Deportivo a la vez l'encontre. A mi lo que me mosqueja després de veure el partit una altra volta és el primer quart d'hora. Ahí el Villarreal va perdre el partit. Després no va saber reaccionar o canviar-li el pas, ni des de la banqueta ni des de dins del camp, ni de manera individual ni de manera col·lectiva. Però el problema no és ese. El problema és que el Villarreal Club de Futbol, després d'un any sense estar a Europa i en un moment clau per a intentar aconseguir estar a Europa més anys, el que significa que per al projecte del club podem estar més tranquils i amb una projecció més interessant, va eixir a Vitoria amb aquesta sensació de que o no estàvem o que no sabíem que això havia començat. Pot ser que el mareig que vam agafar en l'avió després d'intentar aterrar tres voltes i passar les canutes encara tingueren a mig equip en mal cos, assustats i pensant en una altra cosa. Pot ser. Però no. El Villarreal va fer un partit, no vaig a dir lamentable, perquè després si analitzes els números, si tires 24 voltes el problema no és que no hagis tirat o no hagis aconseguit tirar o que hagi estat un equip que no haja generat. El problema és l'encert. És la primera volta esta temporada que tires 24 voltes i no fas gol. Perquè vos feu una idea, en l'altre partit que vam tirar 24 voltes vam fer 4 gols contra el Celta. En este ni un. En este no vas tirar dos vegades a porteria, dos. I en la segona part ni una. Ara ho analitzarem, però jo crec que la dinàmica del partit se te va atragantar, te va superar i no la va saber llegir. Va ser en un mes un Villarreal pla que buscava entrar pel centre, que de manera individual no tenia encert i que no va saber canviar el pas. I en dos mesos, a partir d'ahir, La veritat és que és increïble que el Villarreal no marcara un gol en aquesta recta final. Però bueno, a l'Alavés li venia el dia que totes li van anar de cara i a tu no. Un partit, per cert, d'accidentat en la història del porter i en el que l'Alavés va tindre un tio en el camp un rato que no tenia que estar perquè l'àrbit se li va oblidar que li havia tret una targeta. Tampoc anem a ficar excuses. Mal. De tots, jo salvaria Yoce, que no va estar fi, però almenys és el que més va rematar, el que més opcions de perill va fer i un dels tios que més se va manejar. A partir d'ahí, poc més. Va estar mal hasta Foyt, que se va dormir en ese centro en el que el porter deuria d'eixir més i en el que tots a una van permetre que el lateral de l'equip contrari mos guanyara la mà. El problema és que esta derrota apropa un Betis que, per cert, porta 4 victòries seguides. Per cert, en els 4 partits li han expulsat a un rival i li han marcat un penal a favor. És difícil, que passi això. Però que ja el tens ahí a tir. I tu tens que jugar contra el Madrid. Estava fent memòria en Rubio que jo recordo un dia que vam jugar no sé a on i que vam fer un partit lamentable i Stan Marce, d'entrenador, va dir allò de jugando así el Madrid, cree que era així, nos va meter 7. Lo que pasa es que no recorda ni quan, ni com, ni si era això. Però sí recorda esa declaració de Marcelino d'una cacauà d'este calibre, no sé si va ser en Copa o no sé quin partit, i està en més o menys com ara. Lo de pegar caganxos al Villarreal se li dona bé. L'any passat, per exemple, van vindre de les Palmes perdent 3-0 en un partit en el que, si no va ser paregut, sí que va ser una cosa més com esta. Recordeu aquell partit, van perdonar, van fallar lo infallable, lo imperdonable, i la Palma la tirava dins cada volta que arribava a l'àrea. Allí vam tocar fons. Des d'aquell dia vam alçar el cap i, mira, curiosament, li van guanyar al Barça. Però, com vos deia, lo de fer el Canelo davant d'equips que estan en zona de descens ho han fet moltes voltes. Només vos dono un dato. El Villarreal, des de que està en primera, ha perdut 10 partits contra el colista destacat de la categoria, o sigui, contra l'últim. I ha fet partits en els que ha ressuscitat equips que no és que estigueren morts. Està enllà, un poc més enllà. Recordeu que l'Alavés no guanyava partit des del 4 de novembre en casa. Crec que havien passat 6 partits seguits sense poder guanyar de local. Imagineu-vos com ho celebraven. Però no és l'única ni la primera volta que han ressuscitat equips que estaven en casa, com diem, morts. La més grossa, la més important, és la de la 22-23. Vam anar a Elx i l'Elx no és que no havia guanyat a casa. No havia guanyat un partit en tota la temporada. Portava 20 jornades sense guanyar. Vam anar en una Emery 3-1. Ese és el descalabro més gordo. Un altre important és el del 2009-2010 davant del Jerez. El Jerez no havia guanyat partit en 7 jornades. Havia perdut tots. Vam arribar nosaltres allí, 2-1, a l'Hoyo. En la 11-12 vam anar a jugar contra el Granada. Era el primer partit de Lliga i el Granada ens va guanyar 1-0. Ells eren el colista, era el segon partit de Lliga, crec. Ja anunciava el que estava per vindre. Ens va marcar hasta Uche, que era nostre, de penal. I en la 23-24 no és que pergueren contra el colista una volta, van perdre 2. Van perdre contra el Llevant en la jornada 30, que era colista destacat, i després van perdre la jornada 34, perquè el Llevant va superar l'Alavés i l'Alavés mos va guanyar 2-1 sent el colista. Jo recordo en el camp del Recre, per exemple, en un Recre en zona de descens, que ens va guanyar 5-0 en Don Manuel. Però dona la sensació que el Villarreal, en Marcelino, havia estat capaç de fugir d'eixa maledicció de ressuscitar als equips que estan més allà que així. Però en Vitoria no va ser així. En Vitoria el Villarreal no va poder. I curiosament, jo crec que va jugar, o el moment que millor va estar, era 11 contra 11 i des del minut 20 al minut 40. Ahir el Villarreal mereixia haver empatat i estava jugant millor. Va tindre la de Pino, va tindre la de Ayoce, va tindre una de Pepe. Ahir el Villarreal havia pillat el truco al partit. Inclús en la segona part, la jugada de Ayoce hauria estat l'1-1 si el porter no la toca en la mà i crec que inclús mos haver anat millor. Però a partir d'ahir, el acabó-se. Mos van ficar a un porter que és el del B, que no havia jugat un partit mai en primera i que quan vaig ir li tremolaven les orelles. Lo primer que tens que fer contra un porter que no ha jugat mai i que és del B o del C o del D o no ha jugat, joder, tírala entre tres palos, que la pare. Això mos va passar en el Benfica, que van ficar un tal Rui Nereu. Marco Sena va xutar des del mig del camp i aquell se la va tragar, però tota. Pues contra l'Alavés no va haver ningú que va dir, joder, tireu-la entre tres palos. Mos van passar mitja hora donant-li el baló a Foyt perquè fora Foyt el que s'entrara la pilota a l'àrea quan no teníem a cap davanter gran que la baixara. Barri estava en la banqueta. Quan van fer els canvis i van ficar dos tios perquè s'entraren, Pedraza i Tejon Buchanan, i vam treure Barri, perdó, no vam tindre encert en els centres. Només l'aparició de Comesaña, que va tindre l'empat per dos voltes, però li va pegar tan fort que les va enviar les dos fora, va fer que, almenys el Villarreal, li ficara la por al cos a un equip que estava en dos tios menys. Siga com siga, el Villarreal Club de Futbol no va fer el partit que devia de fer un equip que aspira a ser Champions. Va fer un mal partit, li ha donat aire i vida als seus rivals, ha obert una porta a la duda, ha encabronat a un munt de gent i ara esteu tots ahí, com a aquest episodi de Los Simpson, amb torxa en mà, a pegar-li foc a la barraca. I damunt, dissabte ve el Madrid, que no sé si vindrà sent Champions o sense zero. I que va ser, ja te dic jo, un partit divertit i interessant. Que n'hi ha que fer autocrítica? Clar que n'hi ha que fer-la. Jo crec que Marce content no estava. Ni molt menys. Jo crec que el tècnic del Villarreal Club de Futbol, en una roda de premsa, aixina curteta, bé, com d'ací no hi havia molta gent, i els periodistes d'allí no pregunta a ningú, no entès mai com no se li pregunta només per deferència al tècnic rival, i a voltes només li pregunten per l'equip propi, joder. Esteu pensant que este tècnic, hi ha molta gent que no és de l'equip local i que està escoltant la roda de premsa, vol escoltar-la, però bueno, són aquestes coses. Jo crec que al Villarreal se li va ajuntar un poc. Sí que és veritat que el partit ja va anar a peu canviar des del principi. Però jo dic que el primer quart d'hora no vam saber llegir-lo, vam eixir un poc per baix de lo que tenien que haver eixit, i que després mos vam accelerar, ells van saber trencar el partit, que no se jugara res. Va haver moments que havien tres tios de l'Alavés en terra, revolcant-se demanant assistències. Tres per una mateixa jugada, És difícil arrear tres patades de colp a un jugador de cada equip. Però els entenc. Ells estaven jugant-se la vida i la vida era matar o morir. I tu, quan vas voler canviar-li el pas a aquest partit, no vas estar fi. No vas estar bé. Ni col·lectiva ni individualment. Ara escoltarem el que diu i explica Marcelino d'esta palmatòria davant del Deportivo Alavés. Ja sabem quan va dir Marce allò de... No? Jo crec que sí.
És que he estat revisant i totes les voltes que hem puntuat o guanyat contra el Madrid, el partit anterior, normalment, o l'hem empatat o l'hem guanyat també.
Pues mira, així el tens. Marcelino ha sido muy duro en la rueda de prensa tras empatar a tres goles contra el Victoria Pilsen. Al técnico le preocupa muchísimo el balance defensivo. Recibiendo tantos goles, es imposible ganar los partidos. Debemos mejorar nuestra intensidad defensiva, porque si no es la máxima. Si defendemos así contra el Madrid, es muy probable que nos metan 7. Això ho va dir el 10 de desembre de 2015. Després de un 3-3, supose que a casa...
En Pilsen, crec que és en Pilsen.
Ah, un 3-3 en Pilsen. Ah, sí, aquell que fa gol Jona dos Santos i en la boira i al final mos empaten quan anaven guanyant. Ja me'n recorde. Pues, i se dia enfadat, va dir això. El següent partit venia el Madrid a casa, no? I què va passar?
És el que guanyem un 0 gol de Soldado.
Pues ja està. Hòstia, a veure si se dona igual, no? Jo crec que Marce content no estava. Ara vos pregunte, què n'hi ha que fer després d'una palmatòria d'estes? Pegar-li foc a la barraca, no val ningú, el porter no sap eixir, Foyt ja torna a ser un futbolista que és més Robocop que un futbolista. Logan Costa no és defensa pel Villarreal. Parejo està per retirar-lo. Pape Gueye no s'aclarís. Baena no va estar fi i el van canviar. Pino no fa gol. No sé, què fem? Són tots roïns? Contra l'Alavés, sí. No va haver ningú que, diguem, va donar el nivell i ese puntet de diferencial, no?, per poder guanyar.
I llavors és que lo de la porteria jo ja m'ho esperava. Quan tu tens en la banqueta un porter que t'ha costat un dineral, a la mínima que el que et juga, no vaig a dir falle, però li marquen un gol, tot el món va estar pensant, bueno, és que el cara està en la banqueta.
Sí, però això sempre està en la banqueta al bo quan perds. Joder, però portàvem 6 sense perdre. No? Portàvem 6 sense perdre. 6.
Alguns en el porter car.
I en Vallecas, el porter que n'hi ha ara te salva el partit. No sé, és difícil. Està clar que lo de Vitoria no és ni molt menys per estar content, és per dir què cojones heu fet jugant 2 més i que ells ho analitzen en tranquil·litat. I que el tècnic mire per què en un partit tan important que se te fica de cara en un moment clau no eres capaç de girar-lo, de pegar-li la volta. En ser d'individual, error en els canvis, vam acumular gent davant però jo crec que se molestaven uns als altres, pues, mil coses. O sea, és un mal partit contra un equip de baix i és un partit d'aixòs en el que no saps llegir-lo i després no saps pegar-li la volta. I és més evident i encara fa més mal perquè acabes jugant en 2 tios més durant un quart d'hora. Que normalment jugant contra 2 menys, joder, com a mínim empatar, no? I no. I això genera, com us diem, pues, esa mala sensació generalitzada d'un Villarreal que venia i ve fent una gran temporada, que venia i ve demostrant que ha fet i ha plantejat un bon projecte, que té una bona plantilla, que té un bon grup de futbolistes, que té jugadors importants que el fan diferencial, però que ara mateix pues, li està costant, o li ha costat este partit. La pregunta és, això és una pífia, com vos ha contat al principi, o vos ha contat al principi, Made in Villarreal contra un dels de baix, que històricament tots els entrenadors, tots, no n'hi ha cap que s'escape. Mira, per exemple, a Escrivà li va costar el lloc aquell 4-0 en Getafe.
Getafe.
És que ho han fet moltes voltes, moltes, moltes. Ho han fet tot. Bueno, Emery, jo crec que ho ha fet dos o tres, m'ho va passar dos o tres vegades.
L'únic que Emery el perdonàvem perquè després en Europa li guanyàvem hasta el Bayern.
Vale, vale. Però que te dic jo, que sí, però que...
Però que sí, que van a de Emery al Camp del Llevant i pintamos la cara quan ningú s'ho esperava.
Claro, o al Camp de l'Elx. O sea, que ho han fet moltes voltes. Ho ha fet i li ha passat a Calleja, li ha passat a Don Manuel... Li ha passat a Setién, a tots. O sigui, ho han fet tots. Jo ho mirava, ara estava buscant l'estadística, en els últims 10 anys, ja vos contava, ho ha passat moltes vegades contra equips, vos has contat les d'equips que portaven una muntonada de temps sense guanyar en casa o sense guanyar un partit. I que vagis tu allí, trac-a-trac. Però la pregunta és, i ara què? Bueno, doncs ho veurem dissabte. Veurem què fa Marce, què fan els futbolistes, si són capaços de tornar al nivell competitiu que han demostrat durant tot l'any. I que ens té...
També contra el Madrid se presupon que tots aniran...
Hòstia, però estem el 5, no?
No, però
o estem el 12, però aneu a veure, però aneu a veure.
Que vull veure'ls contra l'Aves, contra Getafe, contra el Madrid tots juguen al 100%.
Hòstia, però que anem a veure. Que este any, portem quantes jornades?
27 menys una perquè no vam jugar contra l'Espanyol.
Quants partits has perdut? Este any. Comptabilitza'ls. Quants partits has perdut? Quantes voltes has perdut? Quantes voltes te n'has d'anar tan cabronat a casa de veres? Perquè has empatat uns quants en casa, que això seria, jo dic, la sensació de dir, joder, el del València que t'empata, però quants partits has perdut contra la Real?
6 derrotes tenim.
Que no vas mereixer perdre? Contra el Betis en un mes, que és un partit, jo diria que no estàs bé, però és rar uno, contra el Madrid, allí, que és un partit que jo crec que competisses. Contra el Barça, sí, que seria la derrota més adultada.
El de l'Atlètic en Sant Mamés.
El de l'Atlètic en Sant Mamés. i ja està. Claro, dius, esta és una derrota rara que deixa mal cos i que genera controvèrsia i que te fa que la gent s'enfade i jo em vaig el primer que vaig enfadar perquè a damunt hi ha un moment en el que tens la sensació que podies estar tota la setmana que no anés a fer gol. O sea, que ja estava predestinat. Era ja un monòleg allí de repetir sempre lo mateix i que no, no volia entrar.
Pedraza fa 9 centres i només ne fa 3 bons, realment.
Ja, però bueno, perquè Pedraza ve d'una lesió, fiques a Pedraza pensant que pot estar fi pa ficar-la i no la fica. Després és veritat que tens 2 o 3 remats de cap que són gol, les tires fora. N'hi ha un xut de Pape Gueye que passa fregant el pal, que és gol. N'hi ha unes quantes, unes prous, que poden acabar en gol i a la mitja volta pues, no entren, per mala sort. El xut d'Ayoce li pega el pit al porter com podia haver entrat. O sigui, això és bola extra. Però bueno, que sí, que lo de Vitoria és un palo, que no podem passar-ho com dient, hòstia, oh, mala suerte. No, fas coses mal. Jo sobretot dic, el primer quart d'hora, permetisses que el contrari te faci gol. I a partir d'ahí, el partit el maneja ell. I notes la finura, la frescura i la capacitat que si tens en altres partits, de pegar-li la volta. I encara més evident que acabes en 2 més i encara ho fa un poc més sagnant que no sigues capaç. Hasta ahí. Que n'hi ha coses que estan clares, que n'hi ha futbolistes que si no estan el Villarreal els patís moltíssim i que l'altre dia no vam estar bé i que n'hi ha que dir-ho, no van estar bé. I els primers que van estar, suposo, enfadats seran ells. No crec que Marcelino i Roig tirar en coets venint de Vitoria, però tampoc van a fusellar a tot l'equip, ni tampoc són més pitjors. Però la qüestió és que n'hi ha que apretar a muntó per estar en Europa l'any que ve, i que pareixia que era fàcil i no va ser-ho. No va ser-ho. A la mínima que relaxes el peu, a la mínima que t'ho creus, pumba, te ve l'Alavés, que no guanyava fa novembre, desembre, gener, febrer i març. 4 mesos i te pela. Pues vale. Almenys ja mos han avisat que si fem l'idiota ho pagarem. Pues ja està. Ara a espavilar tots i a guanyar-li el Madrid. Tu creus que li podem guanyar al Madrid?
Jo crec que li podem guanyar al Madrid, però m'agradaria més que guanyarem en Getafe.
Rubio, n'hi ha que guanyar el que ve. El que ve n'hi ha que guanyar. Sempre. N'hi ha que guanyar el que ve. I més a casa. El Betis li va guanyar al Madrid, no?
Sí, sí.
Vale. Tu creus que li podem guanyar al Madrid?
Sí, perfectament.
Vale. O no el juguem. Anem a Getafe ja.
Sí, sí, però...
No, si te pareix bé...
Però
no juguem
fer un molt partit, sí, contra el Madrid i ja acabar empatant 1-1 perquè Mbappé o Vinicius te faran una...
Però tu tens que intentar...
Però tu tens que treure punts per anar a Champions en Getafe, en Vitoria, vale, en estos camps.
Vale, Rubio, tens que treure punts en tots els camps. Entonces, què fem? No juguem contra el Madrid?
No, sí, sí.
Ah? O fiquem al B? N'hi haurà que intentar-ho. Jo t'entenc que n'hi ha que anar a guanyar a Getafe, però primer intenta guanyar al Madrid. Intenta recuperar el que ha deixat en Vitoria. Però si hagués guanyat a l'Alavés, el del partit del Madrid seria bola extra. Cap patiment. Però no li has guanyat. I damunt no has jugat contra l'Espanyol, o sea que el Betis ja està ahí dient esta plaça és per mi.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a AdLingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a AdLingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Smart Mobility Systems. Especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes. Patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. Te esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Bueno, per cert, ara escoltem a Marcelino, escoltem a Jose Pérez, a Foyt, a analitzar ells el que va passar a Vitoria. Torne a dir, és la primera volta que el Villarreal remata 24 voltes i no fa gol. En els altres partits que remata més de 1.000 voltes, li va fer 4 al Rayo, 5 al Valladolid, 4 al Celta, 2 al Valladolid allí, entre altres. Què ha passat per rematar 24 vegades o 23 segons on miren l'estadística i que no la tires dins?
No sé, com tu dius, vam tindre en aquesta primera part d'aquesta de Pepe que t'es vam dir, podria haver sigut una vaselina.
Sí. Després, ja, però li presenta un gol cantat a Jose que
sí,
xuta i li pega.
Sí, després la Jose que li para el porter en el pit, després hi ha una de Pino que va fora i després no sé per què en la segona part generes centros, sí, alguna jugada, com tu dius, com és al final, però no arribes a tindre una ocasió.
No, el problema és que en un mes ells s'atrinxeren bé, paren el ritme de partit i tu no eres capaç de llegir-ho, no eres capaç de buscar per a on pots fer mal de veres. Vas tindre Nicolás Pepe ofuscat en intentar fer la jugada individual que no li va eixir mai, vas tindre a Baena, que jo diria que va generar, però que no va estar en la finura, i després a Jose, que tot el que toca, o quasi tot el que toca és per ell, a ir, o l'altre dia no va poder dirigir el baló entre els tres pals. Però vos dic, el primer quart d'hora, ixes un poc dormit, el segon quart d'hora, mereixes empatar, en la segona part, tens la jugada clau, la del porter, i si els 10 minuts te fan més mal a tu que a ells, perquè ells tenen temps a preparar el porter, a preparar-se mentalment a que ells tenen que buscar una altra solució, perquè jo crec que en el camp ells sabien que lo del porter era roja. Perquè era evident que l'havia tocat en la mà. I a partir d'ahí el Villarreal no és capaç d'agafar ritme, no és capaç d'entrar dins de la dinàmica. Abans d'escoltar a Marcelino, el Villarreal ha firmat un acord de col·laboració, de aliança, que diuen ells, en el Roig Arena.
En el Roig Arena, el dimecres 12, a les 5 de l'espera de l'acte, en Fernando Roig, en Parejo i en Albiol.
En les instal·lacions del Roig Arena. El Roig Arena és el pavelló que ha construït Juan Roig i que va ser un centre neuràlgic, bueno, pues d'això, d'actuacions, de tot. La col·laboració del Villarreal i el Roig Arena, què pot ser? Bueno, jo no ho sé. Lo que sí pareix, i vos podem avançar així, és que és possible que el dissabte el Villarreal porti un patrocini de Roig Arena en la camiseta. I se podria ser un dels primers passos. I bueno, què voleu que es diga? El germà del president del Villarreal ha organitzat o està organitzant la Marató de València, que ha aconseguit que siga una de les més importants del món i que més rellevància té, i ara està construint un pavelló que va a ser pues, un centre, jo diria, de la Comunitat Valenciana. I el Villarreal Club de Futbol pues le ha tocado la lotería, ¿no? Porque yo tengo la sensación que el Roig Arena va a anar més enllà d'un pavelló, ¿no? Va a ser un punt importantíssim de la cultura, de la música i de tot un poc. Crec que són 20.000 persones, 20.000 persones tancades per a fer concerts. I no crec que li passe lo del ruido i lo de les lames i tot això. No sé, però no lo veo. Per tant, dimecres anirem a veure què mos conten i què suposa per al Vila-real arribar a una intente de col·laboració en el Roig Arena. I una altra cosa, demà ho parlem, però ja està tota la internet repleta de penya que ven bolis Vic i regala entrades del Madrid, a tots els preus, de totes les zones. També vos explicarem que per a aquest tipus de partits el Vila-real té problemes de venda d'entrades, perquè té quasi el camp cobert d'abonaments i l'únic que li queda per vendre és la zona alta de de visitants. ¿Vale? Claro. Si tenim a moltíssima gent que vol vendre l'abono i que va a vendre l'abono dia del Madrid, perquè n'hi ha molta gent que vol anar a veure el Madrid i n'hi ha poques entrades, lo que tenim és un problema. Com sempre diem, és problemàtic juntar gent de l'equip rival en gent de l'equip local. Així, sempre ha hagut la cultura i la sensació de que no mai passa res. Però algun dia passarà. I estos partits són perillosos. Estos partits són perillosos perquè ve gent que ve de fora, que ha comprat l'entrada, que se'n ve, dina, cafè, copa, recopa, i després entra al futbol. I entra al futbol en esa alegria i en esa... saps? I que com ha pagat 100 o 200 per entrar a veure un partit de futbol, creo que ho pot celebrar o pot fer allò que li vinga en gana. I si coincidís que està el nervioset dels nostres i el nervioset dels d'ells, malo. Així que veurem. Però Rubio, ja ens han passat, vamos, la intemerata. Està ple de penya que ven l'abono. Que no sé hasta quin punt el Vila-real hauria de començar a ficar-se serio en això. Perquè ja no és un problema de que venguen i facin negoci, que això jo ja... la vida està muntant així. El problema pot ser un problema de seguretat dins del camp. Per lo que vos dia. Perquè són zones d'aficionats del Vila-real en la que van aficionats de l'equip rival que no saps com ni de quina manera. No?
Claro, estem veient anuncis en els que venen entrades en zones que alrededor lo normal és que tot siga gent del Vila-real.
Tots de Vila-real. Ja, però bueno, ho tenen muntat aixina. Tornem al futbol. Marcelino analitza què va veure, què va viure ell en Vitoria.
Bueno, yo creo que el primer tiempo pues fue un partido normal, el segundo tiempo fue un partido marcado por muchas circunstancias, ¿no? Bueno, pues la lesión de Sivera, que afortunadamente... pues nos llevamos un buen susto, pero todo quedó en eso, un susto, pero que bueno, se paró el partido mucho tiempo, luego esa expulsión en esa misma jugada, y a partir de aquí pues hubo muy poco juego, mucho parón, mucho jugador de Alavés en el suelo, pero bueno, ellos jugaron su partido como deben, como es lícito dado lo que se están jugando, y nosotros no supimos jugar ese tramo final. Nuestro inicio y toda esa parte del segundo tiempo en supranumérica se aleja de lo que debemos ser. Y cuando tú te alejas de lo que debes y puedes ser, lo normal es que el resultado sea negativo. Y entonces pues hay que felicitar al Alavés por una victoria muy importante y nosotros pues corregir errores que hoy creo que hemos hecho bastantes.
O sea, Marcelino reconeix, hemos hecho bastantes errores, reconeix que no saben llegir el partit quan se queden en dos més, reconeix que l'equip deixa de fer coses que venia fent i això li passa factura. No sé, no veig a Marcelino dient, no passa nada, chavales, esto es normal, hombre, tranquilos, se puede perder aquí, tampoco pasa nada, ¿no?
No, hombre, ya van a comentar el dissabte que...
Estava enfadat.
Hòstia,
és pastaro, perquè era un partit important i l'equip no dona el nivell i damunt dona una sensació raruna de no poder ni empatar contra dos menys. Jo li preguntava a Marcelino per el poc perill que vam generar, no? I ell diu que inclús en dos mesos sí que entran com més any a fer algo, però el que li preocupa és en un mes, que en un mes no vam tirar ni a porteria.
Bueno, en el último cuarto de hora sí que, a raíz sobre todo de la entrada de Santi Comesaña, yo sí que creo que fuimos capaces de dominar. Antes no. Antes, pues, jugábamos los futbolistas fuera de la posición que debíamos para ese partido. Una situación más cómoda que productiva. Reiterábamos muchos pases, finalizábamos muchas jugadas por dentro con centros poco trascendentes y poco peligro, casi muchos de ellos frontales, muchas pérdidas de balón fácil, poco desmarque, mucha acción individual con poco provecho. Y luego, bueno, sí que es cierto que también, pues, cuando eso sucede, si metes el primer gol todo cambia, no fuimos capaces de meterlo. Eso, pues, yo creo que todavía a la vez le incentivó más para conservarlo y nada. No estuvimos bien, el rival en cada momento de partido pues estuvo mejor, fue más certero. Antes del partido decíamos que el que fuese más decisivo en las áreas lo ganaría, el a la vez fue más decisivo y ganó un partido con muchísima dificultad, porque no es sencillo jugar mucho tiempo con uno menos. Y bastante con dos. Pero bueno, hay que felicitar al Alavés.
Bueno, pues creo que está prou ben explicat, ¿no?
Sí, sí, ahora la explicación de Marcelino Viernes se puede donar.
Ya, ya. O sea, que no están contents. Están enfadats, com esteu tots, y están reconeixent que se van a equivocar. La pregunta es, ¿per qué pasa eso? ¿Per qué el Villarreal, que ven una dinámica bona, li passa això en Vitoria? Que pot passar, eh? Passa tot el món en futbol. Pot passar, i és habitual, i li passa a tots els equips, al Madrid, al Barça, a l'Atlético Madrid. Mira, l'Atlético Madrid, en Getafe, guanyant 0-1, faltant 4 minuts, acaba palmant-lo. Però bueno, jo li vaig preguntar a Marce si podia haver estat que el, individualment els futbolistes no van estar bé. El camp, després de la pluja, no s'estava bé. El aire dificultava el joc. La setmana vens de no jugar. No sé, havies perdut un poc el ritme. Després, ja sabeu que el vam tindre ahí una història en l'avió surrealista. Mira que ha anat jo voltes en el Villarreal i més d'una m'ha avortat algun aterratge. Ho ha intentat intentar, no ha pogut, i m'ha tornat a l'aeroport, sobretot en Castelló. En Castelló era una broma, vamos. En Castelló, una de cada tres ja sabies que no aterraves ni de broma. Però l'altre dia va intentar aterrar en Vitoria, havia viento cizallado, i quan anava a tocar terra, l'avió el desequilibrava, i sense tocar terra, a un pam del piso, tornava a agafar força, no sé si vos ha passat mai, i tornava a pujar, i te digo allò de, bueno, hay complicaciones por el viento, vamos a intentar volver a aterrizar, y si no, iremos a otro aeropuerto. Va a tornar a intentar, i no va a aterrar. I entonces mos van dir, bueno, anem a Bilbao, i mon vam anar a Bilbao. I Bilbao, ja t'hi dic jo, que és una diversió. Bilbao sempre se meneja, però bueno, segur que van dir. Provo en Bilbao perquè fa vent, però no és el vento cizallado i se chungo que quan arribes te pot fer que l'avió toque l'ala en el piso i adiós tots. Vam intentar en Bilbao i tampoc va poder aterrar. Claro, i quan va pujar cap a dalt, que ja la gent, pues imagina la risa Rubio després d'intentar aterrar tres voltes i que no pugui, hòstia, a veure si no podem aterrar a cap puesto. I com és normal, la gasolina s'acaba. Y el señor comandante va a decir, bueno, señores, ha intentado aterrar tres voltes y abortar un aterraje supone un gasto brutal de combustible, lo que fa que ya no tinguem tan de combustible com pa estar pegant voltes per mitja Espanya on podem aterrar. Per lo tant, mon anem a Santander i buscarem aterrar allí. Claro, el rater d'anar a Santander, tu penses, hostia, si este tío s'ha gastat quasi tota la gasolina que té el cacharro este, si no aterra en Santander, què farem? No? Però va aterrar en Santander. I des de Santander, 2 hores d'autobús, els futbolistes en taxis, cap a Vitoria. Una aventura. Que no passa res, que vos pot passar a tots, i que passa, i que el futbolista i el covato som gent normal i ja està. I passa, pues se passa i pa'lante. Però, claro, jo li vaig preguntar a Marce, perquè individualment l'equip, no? Futbolistes, tu vas veure algú que estiguera al nivell, que li recordaven, que estiguera top, vamos.
A Yoce el podríem salvar.
Ja van, no? En la clínica de Doctor Rojo, aquí va a agarrar.
Crec que si no va a quedar desierto, crec que a Yoce i com a molt Baena.
Sí, sí. Mira, m'explica gent que entén d'avions que una volta fas un aterratge com et van fer i vas a l'aeroport alternatiu, normalment te quedarien 45 minuts de reserva. Crec que a Santander era un quart d'hora, 20 minuts, arribar. Però que no estava la cosa per fer broma. I Marce diu, respecte a esta sensació de que...
Bueno, en el último cuarto d'hora...
De que no estàvem... fins a això.
Dominar.
Pregunto por lo individual, ¿no? He visto muchos jugadores que han estado un poco por debajo de lo que esperábamos de ellos, ¿no? Gente que estaba en un buen nivel, no sé si ha sido el campo, el tiempo, no sé, la sensación que era rara, que no estaban fino, no estaban bien.
Fue el avión ayer.
Pues fue el avión ayer, Rubio. ¿Eh? Pues eso. 43 sobre 2. Escolteme el que digo Ayoce y el que digo Foyt. De la Palmatoria en Vitoria.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Beques públiques i d'empreses disponibles, patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Lo nuevo de McDonald's ya está aquí.
Ya está aquí.
Llega la McCrispy Pomodoro and Cheese, una hamburguesa única que combina el frescor del tomate, el orégano y la cremosidad del queso gorgonzola. Irresistible. Acompáñalo con el McFlurry Filipinos Blanco, con trocitos crujientes de filipinos blancos y un toque de sirope de chocolate blanco. Una combinación perfecta que te va a flipar. Ven a disfrutar de McCrispy y McFlurry en tu McDonald's más cercano.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Per cert, dos coses. De la mà de tot descans buscàvem... Ha guanyat algú? Algú va dir que Palma...
Havia mirat per curiositat, però no.
Vale. I els números del partit, finalment, com van ser?
Sí, al final la posició la guanyem 70-30, en rematx 24-5, en rematx a porta guanyant a l'Aves 3-2... En remats fora, 15-1 per a nosaltres. En corners també 6-1 per a nosaltres.
15 voltes la van tirar fora, eh?
Dos parades de Sibera i dos de Conde. Les grogues, les de Blanco, Rodríguez, Diarra i
Pino. Ah, bueno, queda la història ixa de Blanco. Vaya tela, eh? Li trau targeta en el 92 i fins al 93 algú del bar el crida i diu, tu, màquina, que al que li has tret targeta per protestar, té groga. I va dir, per això, clar, que no en teníem res, Rubio, te recordes? Però què ha fet este tio? Per què el tira? Pues era perquè li havia tret targeta, o no la tenia apuntada, o anava tan accelerat en el partit que no se va donar ni compte. Coses de futbol. Però és una mostra de que l'àrbit estava superat per el que estava passant, no?
I després les dos roges, la de Xiver i la de Blanco.
Foy, després del partit, a Dazón.
Compitieron mejor que nosotros, entraron con más hambre que nosotros al partido y cuando tuvieron menos jugadores lucharon hasta el final. Nosotros lo intentamos, creo que reaccionamos tarde y solamente al final del partido pudimos generar ocasiones.
¿Qué os faltó en últimos metros, sobre todo en superioridad?
Bueno, creo que al final del primer tiempo generamos 4 ocasiones. Después un momento que no pudimos generar, por más que ellos tenían uno menos. Sobre el final volvimos a crear un montón de situaciones. Nos faltó, primero que nada, como te digo, estar concentrados en los primeros minutos. Y nada, creo que el equipo luchó y después de cara a portería no se nos dio.
Os faltó finura, puede ser, en esos últimos metros, porque hasta 23 disparos, pero solo 2 entre los 3 palos.
Sí, bueno, al final creo que nos faltó eso, sí. Si hubieran ido entre los 3 palos, esos 23, alguno hubiera entrado. Nada, creo que nos faltó finura. Ya estamos pensando en el próximo partido ahora para revertir la situación.
Una pena, ¿no, Juan? Con esta inercia tan tan buena con la que llegabais también en los partidos fuera de casa, iros con esta derrota.
Sí. Al final el rival se está jugando mucho, el rival también juega. Creo que se merecen unas felicitaciones por cómo compitieron. Nosotros también nos dejamos el alma hasta el final. Tuvimos ocasiones para por lo menos llevarnos el empate, pero bueno, ellos compitieron muy bien y se merecen también estos 3 puntos.
Claro, el análisis que hacemos nosotros es después de la mala gaita que te entra per palmar contra un equipo que te 2 menos. Pero análisis de, hostia, 24 voltes tires a portería y no acertes una entre 3 palos, tío. Es increíble. Ayoce va per ese discurso. Él dijo que las ocasiones se generaron, pero faltó acierto.
Bueno, pues partido un poco complicado en ciertos aspectos. Sí, es verdad que era el guión de partido que entiendo que ellos querían, buscar la forma de ponerse por delante de alguna manera y hacerse fuerte. Y hoy, pues bueno, a pesar de que creamos ocasiones, indudablemente creamos varias ocasiones suficientes como para haber hecho al menos algún gol, pues no materializamos y bueno, de ahí el resultado final.
La clave ha sido su gol, porque era un partido igualado, equilibrado, y su gol lo cambia todo porque a partir de ellos rompen el ritmo y vosotros no habéis sabido nunca entrar dentro de ese ritmo que es necesario.
Bueno, sí, un gol pronto. Sí, es verdad que ellos salieron con esas ganas de los primeros minutos meternos en nuestro área con balones en largo y balones al área y bueno, encontraron ese gol, pero bueno, realmente es un gol tempranero. Queda mucho partido por delante, creamos suficientes ocasiones como para haber materializado algún gol. Estaremos hablando de otra cosa, hoy no estuvimos del todo bien de cara a gol y bueno, al final fuera de casa crear las oportunidades que hemos creado, pues no es nada fácil.
Claro, en la segunda parte que habéis tirado 20 no sé cuántas veces, todas fuera. O sea, es que ahí se da la clave, ¿no? Y dices, es que no ha ido a puerta nunca.
Sí, te digo, las ocasiones están ahí. Al final, ir fuera de casa y crear las ocasiones que tuvimos, pues no es fácil. No hay días como el de hoy de que no estás tan fino de cara a puerta, cúmulo de circunstancias, la acción mía con el guardameta de ellos, que bueno, que va adentro y al final, pues mira, se dan las circunstancias que se dan, estás con uno más y bueno, al final, incluso con 2 jugadores más, no encontramos ese gol, que siempre en las remontadas es el que más cuesta, el primero es el más difícil y no lo encontramos.
Desde el lunes esto va a ser un rato un poco raro, ¿no? Partido que vais a jugar y antes de empezar os lo anulan. Hoy venís aquí el viaje accidentado. Luego el campo era rarísimo. Se veía como que estaba muy... resbalaba y era difícil estar de pie. Partido que se pone en contra, como dices tú, pasado de todo, ¿no?
Sí, una semana un poco anormal, un poco atípica en muchos aspectos, pero bueno, eso no tampoco excusa el resultado de hoy. Creo que al equipo obviamente puede estar mejor, pero hizo suficiente como para haber puntuado hoy. Pero bueno, al final hay que meterla entre los tres palos, es lo que importa, lo más difícil de este deporte. Y no pudo ser, sí es verdad que el inicio de partido no nos condena al resto de partido, pero creo que bueno, el equipo tuvo momentos en los que creo ocasiones como para haber sacado algo de aquí hoy.
La última, uno sin jugar, uno perdido, viene el Madrid. Es un momento clave ahora, ¿eh?
Sí, bueno, de aquí hasta el final. Que la liga siempre cada semana es complicado y es una competición, una carrera de fondo, no fácil. Todos los equipos pelean por algo, quieren sumar siempre de tres y no fácil. Ahora tenemos una semana por delante para preparar el partido del Madrid, que siempre es complicado. Volvemos a nuestro estadio y a prepararlo de la mejor manera posible. No descentrarnos de nuestro camino. Estamos en la lucha y en la pelea por puestos de privilegio y hay que mantenerlo hasta final de temporada.
Duelen estas derrotas, ¿eh? Sí, partidos estos.
Duelen por muchos motivos, ¿no? Era un partido muy importante, era un punto muy, muy importante. Ves el partido y te quedas con la sensación de que, bueno, creaste lo suficiente como para no haber perdido hoy. Es un poco ese mal sabor de boca y bueno, hay que seguir, hay que pensar en el siguiente y a prepararlo.
Pues Ayoce, ¿qué te parece, Rubio? Después de escoltar a Ayoce y a Foyt y escoltar a Marcelino, ¿qué dios?
No, que esperé el dissabte por una mejor versión del equipo.
Vitoria, ¿qué dios?
Y es que en Vitoria ya sabes lo que pense, que al final els primers minuts no sé per què no hi ven la mateixa intensitat que el rival, mos marquen a partir d'ahí, com hem dit, del 20 al 45 fem un bon partit però no mos entra el remat i després a partir de l'expulsió l'Alavés fa el seu partit i nosaltres no sabem fer algo per a canviar la dinàmica o per a saber generar una ocasió que realment siga perillosa.
A quin nivell de desastre ho qualifiques tu? Molt? Poc? Una volta analitzat el partit fredament i després del cabrés de no haver guanyat, haver perdut i d'haver jugat contra dos més que encara ho quantifica i ho magnifica, dius, bueno, què?
A veure, hi ha que intentar que no torni a passar.
Ja, per això què vol dir?
Pues lo que yo te dije antes, que cuando tú ahora el día 30 vayas al camp del Getafe, un partido a las dos, que dirás, bueno, Getafe a las dos, tienes que ir como si fueras tú que se está jugando la salvación.
O sea, que no es problema de la de perder, es problema de cómo se perde.
Claro, es problema de la sensación de que tú dices, es que es 15 primeros minutos, veus un Alavés que vol salvarse, y tú veis un milagro al que hubiera quedado el cuarto y jugar la Champions el año que ve.
Què diu la gent al YouTube? Estan enfadats? Estan com?
Sí, la gent pues, també en això, molta gent cabrejada en el partit i també en aquesta sensació de que pareix que no sé, que pareix que no es querem a donar el 100% l'altre dia.
Jo crec que s'ajunta tot. A veure, del minut 15 al 25 o el 30 sí que donen el 100%, que tenen tres seguides i haguem igualat. Si haguera entrat alguna de la segona part, el partit seria igual de dolent, però en 1-1 faria menys mal. Jo crec que n'hi ha que canalitzar-ho tot en tranquil·litat. Per exemple, hi ha algú que diu que el Villarreal és un equip que juga molt bé a contracol, però que en defensa estancada li costa. A tots els costa. Va, jo entenc que te tens que enfadar quan palmes un partit com estos, en la dinàmica en la que vas, en les aspiracions que tens, en l'equip que tens, i tens que ser exigent i tens que dir als futbolistes no tot vale. Teniu que haver estat millor i teniu que haver donat un altre nivell competitiu i teniu que haver donat una altra imatge. A partir d'ahí, una volta dit això, entenc que Marcelino s'haurà pegat el repàs al seu futbolista i s'haurà dit, la primera part mal i després la segona part no vam saber afrontar-ho. Però, claro, jo crec que és un fallo i un error que, com us ha contat al principi, al Villarreal se li sol donar. Ara esperem que ho arreglen perquè n'hi ha que entrar en Europa i no va ser fàcil, el Betis va apretant i, a més, el Betis ara li està anant tot de cara. Torna a dir, ahir guanya a les Palmes, l'expulsió pot donar-se, però és raruna, el penal és... I tot aixina. Bueno, pues ara ells es va de cara i a tu no, era un moment que ells es anava al revés. 3 per a les 3. Ui, fa anys que el Villarreal va a néixer. Almenys el Club Deportiu Villarreal, ja estic cansat de la polèmica o no polèmica, o deixar de ser polèmica o no, si el Club Deportiu Villarreal i el Foguetecaz, que després passa a ser Villarreal, són el mateix o no són el mateix, si ve de la mateixa matriu, si no ve de la mateixa matriu, bueno, totes aquestes coses. Però bueno, avui, o tal dia com avui, Calduc i els seus col·legues se van juntar en la rebotica d'ací, del carrer Major, i van decidir organitzar un club de futbol.
El joven que ven en la fotografía es sin duda parte vital de la historia del Villarreal Club de Fútbol, ya que fue él el que trajo el fútbol desde Barcelona a Villarreal hace casi 100 años.
La familia Calduc en Villarreal siempre han estado farmacéuticos. El padre José Calduc ya era farmacéutico.
Como todos sus hermanos, viajó muy joven a Barcelona para estudiar la carrera de farmacia, una época que será clave para que el fútbol llegue a la ciudad.
José Calduc y su hermano eran de los pocos villarrealenses que estudiaban en aquella época y más aún estando en Barcelona estudiando una carrera como la farmacia. Los dos se impregnaron del deporte que había en Cataluña en aquella época y cuando regresaron fundaron no solo un club de fútbol, el Club Deportivo Villarreal, sino también el baloncesto, el atletismo.
Y de allí pues es durá, entre otras muchas cosas, el fútbol y sobre todo una mentalidad de persona avanzada para su época.
En esos años de estudios en Barcelona, Calduc conoce muchos deportes, pero sobre todo conoce el fútbol.
Descubrís todos los esports y se fa, com no pot ser un altre cas, d'un universitari que se precie del Real Club Deportivo Español.
Finalizados sus estudios, Calduc regresa a Villarreal en 1920 y lo hace con una idea en la cabeza: traer el deporte y sobre todo el fútbol a su ciudad.
Pues ell va 20 anys, ja havia acabat la carrera als 20 anys, estava així ja. Acabar la carrera als 27 anys i va fer el doctorat.
Calduc també du esta mentalitat, que el futbol és un esport de prestigi. Els primers que juguen en Calduc no és gent qualsevol, és gent de les famílies pudients de Villarreal.
Era gent de bona posició, todos. Por eso fundan el club, fundan el club deportivo y son directivos ellos, porque todos los fundadores son de la directiva.
El joven Calduc empieza a trabajar en la farmacia de su familia y en la rebotica de la misma.
Toda farmacia tiene la parte del público, el mostrador, y lo que es más importante para el farmacéutico, donde hace las fórmulas magistrales, que es el laboratorio. Y allí suele haber, o solía haber, una taula camilla, per entendre-nos tots, unes cadires.
Se reunia per parlar del futbol, sí. Molt.
Del futbol i de tot, perquè allí se parla. De política jo no ho he sentit mai, o és que no escoltava.
No se parlava.
Y en una de las reuniones habituales que allí se llevaban a cabo, el 10 de marzo de 1923, se fundó el Villarreal.
Pues esta es la historia. De política no se parlava. En esa época era difícil. Ale, pues
cumplim el mateix dia que el Chelsea.
Buena, y esa alegría que te aportes. Última pausa.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Vale, pues a la Prat tindrem tertúlia. No sé si estarà divertida o què, però suposo que estarem enfadats o no.
Estarà encesa.
Bueno, lo que hay. Va a guanyar el B, ¿no?
Sí, el B 0-2, trau ja 4 de ventatge sobre el descenso. També les xiques van guanyar 2-0, també 3 de marge ja en el descenso.
Mira com està aquesta categoria. Contra què juga el B la setmana que ve a casa? Perquè si guanya aquest partit...
El Mérida, que crec que ve el que està així del poble.
Pues és capaç de guanyar aquest partit i col·locar-se a un punt de pujar, eh?
Crec que és divendres 8 i mitja.
Pues ja ho saps. Poca broma la categoria, eh? A les prames.
Ràdio Villarreal. 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.